Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Fa poca estona ha començat la declaració de David Pérez, secretari segon del Parlament. Abans, per això, ha estat el torn de José María Espejo Saavedra, diputat de Ciutadans i, en el moment dels fets, vicepresident de la mesa del Parlament. En forma de titulars, explica que, de manera ordinària, les meses del Parlament es fan dimarts i es convoquen el divendres anterior. Tanmateix, explicava que en aquella època hi va haver convocatòries extraordinàries de la mesa en funció de la conveniència dels partits que volien admetre a tràmit alguna proposta de debat parlamentari. A més, hi havia la intenció per part de les forces independentistes d'aprovar totes les lleis que es desembocaven en el referèndum de l'1 d'octubre. Ha explicat. El ple del 6 de desembre ja estava agendat, però es va introduir una proposta de llei a l'ordre del dia de manera irregular sota el seu punt de vista. A més, Espejo Saavedra, la seva advertència quan es va aprovar la llei de pressupostos amb una partida per al referèndum, va ser escoltada, però no atesa. Espejo Saavedra també ha dit que els serveis jurídics del Parlament no van opinar en alguns casos perquè la majoria de la mesa es va oposar a un informe jurídic sobre el tema. Més temes, el Consell Comarcal del Maresme i l'agència, i en aquest cas l'Associació Catalana de Municipis, volíem dir, impulsen una moció per fer front a l'alarma generada per robatoris amb força en habitatges. Ens ho expliquen Sergi Ruiz, Mataró Audiovisual.
Una moció que a través de l'ACM es farà arribar a tots els ajuntaments catalans perquè s'hi sumin. En la roda de premsa que no farà aquest migdia, el president de l'ACM, David Saldoni, i el president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Triadó, han reclamat solucions pràctiques per poder resoldre aquest augment de robatoris en domicilis particulars i augmentar la seguretat no només al Maresme, sinó al conjunt de Catalunya. Entre les principals reclamacions plantejades a la moció, es demana al Congrés dels Diputats que s'endureixi el Codi Penal augmentant les penes per aquest tipus de delictes i fer-lo homologable a altres països europeus en què les penes per robatoris amb força sense violència són d'entre 4 i 5 anys. Escoltem a Josep Triadó, president del Consell Comarcal del Maresme.
Una pena, doncs, de si no tens antecedents de 2 anys, i doncs aquest aspecte saben perfectament, doncs, que una pena de 2 anys, doncs, no hi ha presó, a diferència d'altres països com a Itàlia, com a França, com a Alemanya, que són les penes mínimes poden ser entre 4 i 5 anys.
Unes reclamacions que, per tal d'intentar fer-les efectives, els ajuntaments que aprovin la moció la traslladaran al Parlament de Catalunya, al Departament d'Interior, a les Diputacions, al Govern de l'Estat, als grups del Parlament i del Congrés dels Diputats i als Consells Comarcals.
Figueres traslladarà l'estació d'autobusos en uns terrenys propietat de DIF a canvi de permetre-li edificar-hi. Mercè Mainé, Ràdio Vilafant, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Figueres farà una modificació puntual del POUM perquè Adif pugui edificar en uns terrenys propers a l'estació de trens a canvi de que l'empresa gestora del servei ferroviari cedeixi aquest espai per poder-hi construir una nova estació d'autobusos. Amb aquest acord, l'Ajuntament vol traslladar l'actual estació d'autobusos a l'entorn del carrer Progrés, prop de l'estació del tren convencional. La Figuera Jordi Masquef explica així els beneficis de reubicar l'estació d'autobusos.
D'acord, això significaria, repeteixo, dinamitzar la zona, evitant problemes de mobilitat que pateixen actualment la plaça de l'estació, i significaria altres actuacions urbanístiques com són l'obertura d'un vial que aniria per darrere de l'estació i que aniria, connectaria directament amb la Ronda Sud i el carrer Itàlia. A més, també hi ha projectada una passera que faria que una passera aèria que donaria, facilitaria el flux de gent de l'estació de busos cap al centre de la ciutat perquè no haguéssim de passar el que és els passos a nivell.
Des del consistori esperen tancar aquest conveni amb Adif abans de les eleccions municipals.
I fins aquí les notícies. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Comencem la darrera hora de programa d'avui. Serà la que ens portarà fins les 7 en punt de la tarda i que ens permetrà parlar i arribar a port amb convidats que seran amb nosaltres per posar la recta final al programa, i ho farem des de, en aquest cas, des de les Terres de l'Ebre i des de la zona de la Costa Daurada. Seran convidats que ens ajudaran a entendre la situació de la pesca actual. Per cert, una setmana en què els arrossegaments d'alguns ports del país han de tornar novament a la feina. I seran qüestions que tractarem al llarg d'aquesta mateixa tarda. De moment, El que fem, com sempre, arribats a aquest punt, és parlar del preu del peix, que és el que ens preocupa, veure a quin preu s'ha venut el peix a les confraries de pescadors i comparar-lo, perquè el pugueu comparar, amb el preu del peix que trobareu a les diferents peixateries i àrees de venda de peix del nostre país. Coneixem, però, que només el 20% del peix que es ven a Catalunya prové de les confraries catalanes. L'altre 80% ve del mercat central del peix de Mercabarna. Qüestions que, evidentment, cada tarda posem de manifest i que avui tornarem a fer-ho. Per tant, ben trobats, els que us incorporeu, benvinguts al FAR. Recordeu que comencem a les 4 i som fins a les 7 i que cada tarda ens trobareu de dilluns a divendres.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui el preu del peix ens porta fins a les Terres de l'Ebre, Judit Castells.
Així és, avui coneixerem el preu del peix de la mà del secretari de la confraria Verge del Carme de la Ràpita, Joan Balaguer. El tenim a l'altre costat del fil telefònic.
Joan, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens arribaven notícies de que el mar està remogut. No sé si aquí a les Terres de l'Ebre això ha passat factura.
Bueno, de moment aquí, aquest matí, i de moment ara també ha tingut una certa calma, que ara no mos ha pegat molt el vent. No sé si demà ens farà més mal hora, però avui és un dia tranquil.
Per tant, les barques han sortit com cada dia, no?
Sí, sí, han sortit totes les embarcacions sense cap mena d'incidència, o sigui, no pesca com tots els dies.
I què tal han anat les captures?
Bueno, les captures de... com tanques dilluns, que llavors en dilluns ja... sobretot tenim nosaltres que són les captures d'arrossegament de xarxa, així hi ha menys activitat, però bueno, estem en xifres d'unes... fins ara que encara estem en plena subhasta, però ja portem unes 10 tonelades de peix i magí subhastades a hores d'ara.
Déu-n'hi-do, i què és el que més ha pescat?
Pues aquí el producte que més se pesca és el producte nostre més important, que és la galera. És el crustaci, portem 1.700 quilos subhastats a un preu mig entre 6 i 7 euros. Estan la galera, depenent de si és ovada o si és classificada normal o sense ovar. Vaja.
La galera és el que s'està pescant més aquí a Sant Carles de la Ràpita durant les darreres setmanes, no? Hi ha alguna altra espècie que s'estigui pescant bastant?
Molt bé. A part, bueno, com sempre, també tenim el lluç, tenim moixarra, que és la dorada, i bueno, també cran blau, que també ara és un dels habituals en les nostres índexes de captures elevades, no? I, bueno, doncs entre aquestes tres espècies són les que més s'han capturat avui mateix aquí a la Llotja.
I a quins preus estan?
Pues el lluç, podem dir que ha anat a... Sempre recordeu que els preus que jo que són preus de subhasta s'ha d'afegir l'IVA, les quotes, taxes de la cofradia i el marge de benefici que fica el comprador. Però a Llotja s'ha venut entre 7, el preu mig del lluç 5,38, un màxim de 7,75, mínim de 4,25, o sigui, depenent també del calibre del lluç, la moixarra està un preu mig de vora 10 euros.
I ara, si algú que ens està escoltant té ganes d'anar a comprar peix fresc, quin li recomanaries?
Home, ara és de galera, La galera per a menjar-se-la ja o gira frigida o per a uns arrossos d'acompanyament, ara està molt, molt bona, la galera. Llavors, el lluç d'aquí, ara mateix també està bo, i bueno, el cranc blau que en tenim en quantitat també se pot utilitzar per al que us dic abans, per a paelles, per al guit, i bueno, són productes que normalment la nostra cofreria pues, abasteix ja tots els dies al mercat.
Un dubte, fins quan la galera? És a dir, habitualment, quan acaba l'època bona de la galera?
Pues la galera, sí, li queda un meset bo. Fins a començament d'abril, o així ja comença a perdre una mica de car, ja desovat, i llavors és l'època que es comença a estar més fluixeta, està tornant a arrencar cara a l'hivern, allò octubre-novembre, que tot torna a agafar carn i torna a agafar bueno, torna a quedar-se vara.
És estrany, però, perquè amb la calor que està fent aquests dies, no? El mar també deu estar amb algun grau més del que tocaria.
Sí, bueno, desconeixo ara mateix les xifres de la temperatura de la mar, però, bueno, amb les calors que tenim, segur que algun grau de més estirar, però, bueno, és tot entra també dins del cicle de vida de la galera, i llavors ara mateix encara no ha tingut repercussió aquesta temperatura. Mm.
Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i en tot cas d'aquí uns dies tornem a connectar. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A reveure.
Adéu, bona tarda.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
Molta atenció al que ara us explicarem, perquè els resultats no són gens optimistes, per ser suau. El grup de recerca consolidat de geociències marines de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona ha fet un estudi sobre el tipus de microplàstics més abundants a les aigües costaneres de la Mediterrània. En general, de tota la Mediterrània. Han recollit més de 2.500 mostres. I les conclusions diuen que a Catalunya s'han detectat molt més microplàstics per quilòmetre quadrat que no pas a la resta de costa de la Mediterrània de l'estat espanyol. I en concret, els punts negres serien la desembocadura del Besòs i, molta atenció, i amb moltíssima distància, la desembocadura de la Tordera. Perquè us feu una idea, la mitjana a Catalunya està en 180.000 microplàstics per quilòmetre quadrat, i en canvi a la Tordera estan 500.000 microplàstics per quilòmetre quadrat. En tot cas, que ens ho expliqui qui ha fet aquest estudi, que és en Lian de Han. Lian, molt bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Expliquem-ho tot. A veure, comencem. L'objectiu de l'estudi era saber quins eren els microplàstics, quines composicions de plàstics eren els més abundants a la Mediterrània, no?
Sí, exacte. Vull dir, bueno, bàsicament l'objectiu de l'estudi és doble. Per una banda, el que hem fet és determinar la composició dels microplàstics tant al marge català com a Almeria i Cartagena, que és bàsicament al sud-oest del Mediterrani. I, per altra banda, el seu objectiu és veure quina proporció de microplàstics està incorporat dins els agregats marins.
Perquè ho entenguem, els microplàstics més abundants, quins serien?
Bueno, doncs hem trobat sobretot el polietilè, el polipropilè i el polistirè, que són els que més es produeixen a nivell internacional i europeu. O sigui, la producció d'aquests plàstics ronda més o menys, el polietilè i el polipropilè junts, ronden el 50%. Llavors és bastant normal que també el trobem flotant al mar, a les nostres costes. També trobem altres polímers, vull dir, ens indiquen també que, per exemple, la presència de pintures dels vaixells marins també indica que hi ha una gran proporció d'aquestes partícules que provenen o que són d'origen marí. No només terrestre, però també d'origen marí.
Que aquesta seria una de les... Hi ha diverses, però seria una de les novetats de l'estudi, és a dir, que s'ha pogut mesurar la incidència que les pintures dels vaixells tenen sobre el medi ambient.
Sí, exacte. És un tipus d'estudi, o sigui, el quantificar la pintura del vaixell és un tipus d'estudi que molts cops en estudis de la Mediterrània en general no es tenen en compte, i per tant també, bueno, innovem una mica en aquest sentit, no? Sí.
Escolta'm, el polierité, que és seria el PET, per entendre'ns, eh? Seria el de les, bàsicament el de les ampolles, no? Ampolles, sí, gots, bueno, de plàstic... Ja,
exacte, tenim el polietilè i també el PET. El PET seria el polietilè treftalat, que sí? És diferent, d'acord? ¿Vale? De polietilè treftalat hem trobat també, en general, és una mica més dens que l'aigua de mar, per tant, en principi hauríem de trobar que aquest plàstic, doncs, es trobés no només flotant, sinó als fons marins, sobretot. Però sí, el que dius, eh? La major part és polietilè i polipropilè. Aquests dos tipus de polímers s'utilitzen sobretot en temes d'envasos i... sí, bueno, en temes d'envasos, també a vegades en materials de pesca, etc.
Correcte. Escolta'm, de fet, l'estudi anava no només en detectar la composició, sinó també quan... el format, és a dir, com eren, no? Quina forma prenien. Exacte. A l'hora d'anar-se sí. desfent. I quina forma prenen?
Doncs el que hem fet és caracteritzar aquests microplàstics i el que hem vist és que són molt petits. A part d'això, trobem concentracions similars en el número a les nostres costes comparat amb altres regions del Mediterrani. Mm. Però en pes trobem que els microplàstics són en pes, la concentració en pes és molt menor. Per tant, això lligat també a que els microplàstics són petits i són molt arrodonits, ens pot fer entendre, perquè no ho sabem del tot, però ens pot fer entendre que els microplàstics han estat, doncs, circulant al Mediterrani durant un bon temps. És a dir, que el temps de permanència dels microplàstics és en principi bastant avançat. Sí, bastant allargat.
És a dir, que una ampolla triga en desfer-se i que un cop desfeta, aquests microplàstics amb la qual s'ha dividit persisteixen durant molt de temps en el mar.
Exacte. Trobem dos tipus de plàstics. Trobem els microplàstics primaris, que són aquells microplàstics com, per exemple, que estan dins dels cosmètics, les microsferes, per exemple.
Sí.
També un microplàstic primari seria els pèls de producció primària, és a dir, plàstics que s'utilitzen per la fabricació d'altres plàstics, sí. Això s'utilitza en la indústria. I després hi ha els microplàstics secundaris. Aquests plàstics són els que jo he trobat, bueno, nosaltres hem trobat en major quantitat, i són bàsicament fragments de plàstics més grans. Per tant, com tu dius, una ampolla, doncs, que ha entrat al mar, doncs, per diferents efectes, com ara degradació per radiació ultravioleta, etc., per a pressió del mar, tot així, es pot anar degradant i esdevenir un microplàstic.
Crida molt l'atenció, molt, 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 que la zona de màxima concentració i amb molta diferència sí. de plàstics a Catalunya és la Tordera, la desembocadura de la Tordera.
Sí.
Hi ha alguna explicació?
Bueno, sí, determinar l'origen, en plan, dir que la Tordera és un punt d'entrada de microplàstics, cert? Però no és totalment... O sigui, és una varietat parcial, perquè és veritat que la Tordera és un riu molt antropitzat, especialment el cabal, o sigui, la conca, justament, que està més a prop del mar, més o menys un 10% de la conca és urbana, comparat amb altres rius de Catalunya, és un riu molt, molt urbanitzat, i per tant seria bastant, bueno, seria bastant raonable dir que una bona part dels microplàstics provinguin directament de la Tordera. Tot i això, la Tordera també, per altra banda, no és un riu que pensem que emeti plàstics, microplàstics constantment. De fet, la Tordera no sempre aporta aigua dins del mar. No. O sigui, hi ha certes èpoques que està més sec que altres, no? Per tant, una part podria ser la Tordera, però per altra banda tenim les corrents, en primer lloc la corrent del nord, que és una sí. corrent que passa pel costat de la, justament, de la plataforma continental, justament davant de Catalunya, i aquesta corrent també, juntament amb les corrents de l'aigua litoral, podrien estar aportant també una gran quantitat de plàstics, no? Això, de fet, s'ha vist en estudis recents, en el qual s'ha vist que la corrent del nord podria estar transportant fins a 86 tones de plàstic diària.
Val.
Sí, una gran quantitat.
Per tant, és una confluència. Ho dic perquè el 80% d'aigua que s'embotella a Catalunya s'embotella al Montseny. Sabeu que el Montseny és on surt la Tordera.
Sí.
Per tant, clar, que no fos, saps, que embotellant a dalt contaminem a baix.
És possible, però bueno, també cal dir que la Tordera té molts punts de... té molts embassaments, per tant, o sigui, per tant, no sé fins quin punt, això s'hauria de mirar, fins quin punt les aigües de... Bueno, les empreses embotelladores del Montseny, doncs fins quin punt puguin aportar o puguin estar abocant plàstics, no?, o d'alguna manera aportant plàstics al mar adjacent. No, sí, això no ho sabem, això s'hauria de mirar fent altres estudis.
És una hipòtesi no estudiada i, per tant, no impossible de confirmar. Exacte. A hores d'ara. Escolta'm, per què a Catalunya, o de fet, tota aquesta explicació de les corrents que ens feies fa una història, fa un moment, explica per què a Catalunya estem molt per sobre de la resta de la costa espanyola?
Bueno, com he dit abans, en primer part seria la corrent al nord. Tenim una sèrie de rius a Catalunya, la Muga, el Fluvià, el Besòs, la Tordera, en el cas de l'estudi, i aquests rius també, especialment en èpoques, per exemple, tallamentades, quan hi ha una elevada quantitat de pluja, doncs les tallamentades poden arribar, o aquestes pluges torrencials, no?, poden arribar a netejar aquests rius i fer que aquests plàstics arribin a les zones adjacents. Per altra banda, no només els orígens poden ser locals, com ara per als rius, també poden ser d'orígens més llunyans. És a dir, la corrent del nord passa des del mar de Lígur, és a dir, més o menys des d'Itàlia, passa per França, és a dir, per el golf de Lleó, i arriba a les nostres costes. No? Per tant, també a la corrent del nord podria estar portant, però també dispersant, doncs, tots aquests microplàstics al llarg de la costa.
El microplàstic, algun cop arriba a dipositar-se al fons, arriba, diguéssim, a deixar de viatjar o no? Sempre acaba involucrat amb l'aigua i, per tant, movent-se d'una banda a l'altra, portat per les corrents.
Exacte. Hi ha una sèrie de mecanismes que s'han descobert que fan que els microplàstics puguin ser com retirats, entre cometes, de la superfície del mar i exportats cap als fons marins. ¿Vale? De fet, avui en dia se sap que una gran part dels microplàstics no es troben flotant, sinó que una gran part, jo estic parlant del 70% o més, es troba al sediment del fons marí, dels fons marins. No? Per tant, hi ha una sèrie de mecanismes que poden exportar els microplàstics. Un d'aquests mecanismes que nosaltres hem estudiat amb més detall són els agregats marins. No? Els agregats marins són una sèrie de cúmuls de matèria orgànica, de detritus, que poden tenir la capacitat de incorporar microplàstics, i al cap del temps aquests agregats marins, doncs, un cop s'enfonsen, poden arribar a les profunditats més elevades possibles. No? També tenim altres mecanismes, com per exemple el biofouling, no? És a dir, les algues queixen els plàstics i això fa que el plàstic augmenti en densitat i que, per tant, també sigui més fàcil que s'enfonsi cap a capes més profundes. N'hi ha altres, o sigui, n'hi ha moltes més.
I ara pregunto, la possibilitat de poder retirar aquests microplàstics s'alvira o no?
Bueno, és una pregunta una mica complicada perquè de moment no s'està estudiant molt com retirar aquests microplàstics. No? Jo personalment crec que és molt més important tallar en l'origen, és a dir, que no entrin més a partir d'allà, que retirar-los, no? Perquè els costos econòmics per retirar, doncs, microplàstics o macroplàstics, és a dir, qualsevol tipus de plàstic de profunditats, parlem de profunditats de fins a 5.000 metres, per exemple, al Mediterrani, doncs és tècnicament bastant complicat.
Hi ha, per tant, absolut paral·lelisme entre l'aportació de plàstics al mar i la vida urbana, és a dir, aquells rius, aquells afluents que passen per entorns urbans porten més microplàstics i, per tant, a la zona costanera trobes més microplàstics que no passen d'altres llocs.
Exacte. Per exemple, com ha dit a Tordera, un 10% és de la conca urbana. En canvi, allà trobem justament una concentració molt elevada de microplàstics, inclosos, doncs, en dades més recents, no només aquell dia que vam mostrejar, però també, per altra banda, tenim el riu Ter. No? El riu Ter és un riu amb un cabal molt més elevat, però, en canvi, la proporció de la conca, que és urbana, és molt baix, és al voltant del 3%, no? Per tant, i justament davant del Ter hem trobat unes concentracions doncs, molt més baixes que la Tordera, no? Per tant, això es porta a pensar que el caràcter urbà dels rius és determinant en la... En part, vull dir, com havia dit abans, també tenim els corrents, també tenim altres inputs, com per exemple, jo que sé, els vaixells, amidaris submarins d'aigua residual, etc. Però els rius creiem que s'hauria d'estudiar, però creiem que són molt importants.
I, de fet, els plàstics tenen molt a veure amb el que s'hi produeix al voltant. Llegeixo, per exemple, que a la zona d'Almeria, no, Almeria i Múrcia, per exemple, s'han trobat molts plàstics provinent d'hivernacles, no? És a dir...
Exacte,
l'aportació sí. En aquest cas no només ve no ve únicament per l'aportació humana, sinó també que els pagesos són humans, eh? Però vull dir que per aquesta activitat concreta.
Exacte, vull dir, ara justament estava parlant una mica més del marge català, però també òbviament hem mostrejat doncs, davant d'Almeria i Cartagena, i a Almeria trobem el mar de plàstic, no? Que hi ha el Campo de Dalias, que és una gran extensió d'hivernacles, fins a 35.000 hectàrees d'hivernacles, justament un 60% dels hivernacles estan al Campo de Dalias, justament davant on hem mostrejat, i òbviament també s'ha vist que en aquestes zones doncs, hi ha una sèrie de rius torrencials que també podrien, de fet s'ha vist en altres estudis que aquests rius hi ha abocaments incontrolats de plàstic per part de la gent que gestiona els hivernacles i també podria estar aportant una gran quantitat al mar del Boran, en general.
Correcte. Liam, felicitats per l'estudi. N'hem tret avui només els resultats. Després d'aquests resultats caldrà arribar a les conclusions i a les solucions. En tot cas, ens hem quedat de moment en l'inici. Molta sort i moltes gràcies. Que vagi molt
moltes
bé.
Moltes gràcies.
A reveure. Adeu. Liam Dehan, que és l'autor d'aquest estudi.
Navega amb el far.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, J.P. Pimeni and the Black Bells. En la mar del Black Music Festival, J.P. Bimeni, música autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 14:45 a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio Arenys, 91.2.
dos quarts de set.
Arribem a port.
I arribem a port. De fet, anem camí de port avui amb dos convidats que ens acompanyen. El primer des de l'Ametlla de Mar, Daniel Rodríguez.
Sí, fem ruta per la Costa Daurada i anem a parlar en aquest arribem a port avui amb Josep Tomàs Margalef, convidat que ja vam tindre la darrera vegada que vam estar amb aquesta secció dels dilluns. Ell és l'exsecretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar. Josep Tomàs, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, bona tarda.
I amb ganes de parlar de tot el tema mariner.
Home, això sempre és bo, Josep. Com estàs? Com va tot?
Bé, anem fent. Sí. Tenim una bona estat de jubileo, no?
Home, sí. això sempre prova. És a dir, que tinguis un bon estat de jubileo, que li dius tu, és a dir, que puguis anar tranquil·lament, escolta'm, sense grans lujos, no?, o sense grans luxes, però que puguis anar fent és el millor que ens pot passar, o no?
Bueno, és l'únic, perquè, claro, a vegades arribes en aquestes edats i comences a tindre problemes, o familiars, o que sigui, no? Gràcies a Déu, pues estic passant una època dorada.
Doncs escolta'm, a gaudir-la, clar que sí. I agraït de que la comparteixis amb nosaltres, almenys una horeta de tant en tant, o mitja horeta de tant en tant, cosa que ens fa molt contents.
Molt bé.
Presento a l'altre convidat que el tenim, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, Judit.
Sí, avui un dilluns més per participar i per arribar a port ens acompanya als estudis de Ràdio Delta Gaspar Franc, pescador des de fa més de 35 anys. Bona tarda, Gaspar.
Bona tarda, Josep, suposo que...
Bona tarda, Gaspar, ja mos coneixem, eh? Ja mos coneixem. Però no mos ho hem de dir tot, eh? Tot no ho hem de dir.
No, tot no. Simplement el que toca ja està.
Molt bé.
Molt bé.
Tot bé, Gaspar, o no?
Molt bé, sí. De moment anem fent, com diem sempre, sí.
Home, ara parlàvem fa una estona amb la Judit del tema del preu del peix i, escolta'm, esteu aquí amb l'Escamarlà. Escamarlà, sí, l'Escamarlà. A tope, eh?
En l'Escamarlà?
No, perdó, amb la galera, no. Disculpa, amb la galera.
La galera. I tampoc n'hi ha molta. La galera nosaltres l'agafem quan hi ha un temporalet de mar, que... un temporalet que maneja l'aigua, embruta l'aigua i això, llavors fem quatre galeres, tampoc és tant.
Yeah.
Vale? Però després, mira, avui no n'hem fet ni una. L'última xerrada tampoc n'hem fet cap, vull dir, és això... n'hi ha quan n'hi ha, no ja, n'hi ha sempre.
No es pot agafar sempre. Escolteu una cosa, ara que us tinc a tots dos, ara en parlem d'altres qüestions, però per lligar amb el que acabàvem de parlar, això dels microplàstics que parlàvem ara fa un moment, que aquí a Catalunya n'hi hagin molts més que altres de la costa de la Mediterrània, de l'Estat, bàsicament, us estranya o no?
Jo crec que... Jo tenia un president que es deia Rebull, que quan parlaven de l'assumpte de les primeres centrals nuclears que es van posar per aquí, Vandellòs i no sé què, ell deia, tot el que es tira al mar fa cap aquí l'Ebre, fa cap al golf de Sant Jordi.
Sí?
Saps què vull dir? Les corrents, marines, o el que sigui, però en aquell home que era pescador, no era científic ni res, tota la vida a la mar, deia... se mori una persona a no sé on, ha naufragat a Barcelona o a Llinsíguia, a on farà cap?
Cap aquí.
I és veritat, perquè desgraciadament, si recordeu els aiguats en aquells de Rubí de l'any 68, crec que recordar, ja sabeu que, bueno, tenim inclús a l'Ametlla, teníem una placa que mos van fer los ajuntaments de Rubí i crec que un altre per la quantitat de cadàvers que van agafar aquí els pescadors de la cala, bueno, no de la cala, de vull dir, de l'Ampolla,
sí,
tota esta zona, sí.
Però és que, de fet, la corrent va de nord a sud a Catalunya. És a dir, tot baixa, per entendre'ns. És a dir, els que estan...
Sí,
a...
tot baixa.
Per entendre'ns, els que estan al Maresme, doncs, per entendre'ns, recullen el que ve de la Selva, els del Barcelonès el que ve del Maresme i els del Garraf el que ve del Barcelonès, i així anem fent, no? Tot va cap avall, per entendre'ns.
Tot va cap avall, sí. I llavors, claro, lo braç de l'Ebre, que cada vegada en queda menys, perquè Gaspar ja ho sap, que abans lo braç, que la farola que hi havia abans, lo menys ha reculat. Quants quilòmetres, Gaspar? Quants? Per lo menys 20?
Pues, ben prop, si no. En la mateixa direcció, en la mateixa línia, tenim tres faros. Sí. Tenim el que existeix, que està aproximadament un quilòmetre dins de apartat de la vora. Mm. Després en tenim un altre al centre, que és el que tenia 365 escales, igual que els mesos que els dies de l'any.
Sí.
I després tenim lo de pedra, que estava situat a un quilòmetre antes d'arribar al mar. O sigui, imagineu-vos, i ara l'aigua entra dins a la laguna de l'Isla de Buda, pues sí, Josep, més o menys és el que dius tu.
Sí, però jo vaig conèixer, i tu també devies conèixer, el primer far que hi havia, que era de ferro, que està emblemàtic, i bueno, això, allí es corre bou ara, allí hi ha 30 metres o 25 metres de profunditat, han d'estar del primer faro. Per tant, sí, això ha reculat com a mínim, i encara recularà més, no, Gaspar? Perquè, claro, els embassaments i tot això impedeixen el flujo de l'aigua per a la mar.
Sí, això ho vam parlar l'altre dia. Vaig del punt de vista meu, són els envases, els embalsaments, que no mollen, no plou, l'aigua se retén, l'aigua surt per dalt, no surt per baix, no venen sediments, no formen delta, que el delta està format de sediments del riu.
Molt bé, molt bé.
Llavors, tot això, pues, bueno, a part, si el clima climàtic damunt mos fon els glacials i augmenta la mar i no sé què d'allò, pues, bueno, pues, tot ajuda una mica, i el delta, pues, crec que arribarà un moment, pues, que es negarà tot.
Pot desaparèixer, sí.
Sí.
Però ningú li dona importància, eh? Ningú li dona importància.
No, bueno, home, sí que en té. No. Sí que en... Jo crec que sí.
No, jo vull dir que quan baixava tota aquesta marea de lo que sigui, eh? Mm-hmm. Claro, trobava la barrera del braç que sortia de la desembocadura de l'Ebre. Aquesta desembocadura de l'Ebre, este braç, cada vegada és una miqueta més menut, sí. més curt, diguéssim, no? Mm. Però, claro, això fa la paret i aquí feia cap tot.
Clar. Ara no, ara això... Escolta'm, per cert, l'altre dia vaig fer feina, eh? Ara que deia això en Gaspar.
Sí,
vaig estar parlant amb un enginyer hídric, vam parlar sobre l'aigua i tal, bueno, també estàvem en aquest entorn, li vaig preguntar sobre els embassaments. I em va dir que un dels problemes dels embassaments del nostre país és que desembassen per dalt i no desembassen per baix.
I per això va estudiar este xic.
No ho sé, però... Bueno,
home, hòstia, li preguntes a un pare que era analfabet i li preguntes a Gaspar que no ha estudiat enginyeria i t'ho diu més clar que l'aigua.
El tio que els va fer també deuria estudiar i en canvi va fotre el desembassament per dalt.
Jo què t'he de dir, Gaspar, que trobes?
Que sí, això.
Home, doncs claro, que... No, se carregaran lo delta, els sediments no baixen, t'ho ha dit Gaspar, t'ho diu tothom, t'ho diu qualsevol persona. Lo fang, que era la riquesa que nutria, los nutrients i tot això, se queda, està tot queda encharcat als pantans,
als
pantans, quan mollen l'aigua per dalt i per lo tant els nutrients queden baix. Vull dir, això, però clar, este xic pues, ho haurà estudiat això, però nosaltres sense estudiar ho sabíem.
Em va dir una cosa molt curiosa, molt clar, molt lògica, eh? És que ara sembla que estigui jo aquí donant el gran titular d'una cosa que ara quan la digui tothom dirà no, és que és evident. I és que em deia, diu, el problema ja no només és que desembassin per dalt i no per baix i els nutrients, diu, és que a més l'aigua més apta pel consum humà, és a dir, l'aigua per entendre'ns més bona, és precisament la que llancem, diu, perquè la de baix és la que té tots els fangs, té tots els nutrients, té tots els fangs, i per tant la més complicada de, la més complicada de depurar. Diu, ens quedem la més complicada de depurar, llancem la més bona i en canvi empobrim de sediments a la resta de riu, diu, perquè enviem aigua
molt
sense
bé,
res.
Molt bé, perfecte, doncs pues, home, ha dit tota la raó.
Val, però bueno. Ben, Gaspar.
A la raó mos quedarem, me fa l'efecte.
Què en penses tu, Gaspar? Sí, no? Què?
Sí, té raó. L'aigua, tots els sediments de contaminació se queden baix al fang, i el que surt per dalt, pues, ja ho sabem, l'aigua clara, que veus hasta el fondo, això vol dir que tampoc és una aigua molt sana, que sí que està menys contaminada, sí, però no, jo vull dir, veig un munt de coses cada any, el que passa que són coses que no m'agrada d'això, però sí, els sediments estan molt, molt contaminats a causa de, ja ho sabem, no cal entrar en detalls, i l'aigua de dalt està menys contaminada, sí, però també ho està, vull dir, és un... I si no mullem, doncs, bueno, doncs ja... És com la contaminació, la fum dels cotxes, però els avions on fan, el que no interessa, doncs no es fa, i tot allò que hi ha, Josep, lo de sempre, ja està. Va així, això.
Que passa que jo he parlat amb algun biòleg alguna vegada i em diu, això del Delta de l'Ebre, diu, és que són uns tremendistes, diu, perquè el Delta de l'Ebre és un delta viu, deia, és un delta viu, diu, com tota la natura, eh? Diu, fa 300 o 400 anys no era com és ara, diu, i d'aquí 300 o 400 anys no serà com és ara. Diu, claro, hem d'acceptar així.
Home, claro, ho hem d'acceptar així, i jo també moriré, i també ho hem d'acceptar així, però se suposa que a puesto meu n'ha de vindre un altre que sigui més alt, no? Perquè Darwin va dir que seríem millors, milloraríem l'espècie, els humans, els animals, tots millorarem l'espècie, i el delta no, el delta morirà i al seu lloc quedarà pues, una costa rasa que, bueno, ja veurem. Ja veurem. El golf de Sant Jordi pot arribar a desaparèixer. I no som tremendistes, eh? No som tremendistes. Perquè han vist este retrocés, l'han vist tota la gent del Delta, l'han vist este retrocés, compreneu? I, ja. I si nosaltres l'han vist, ells, si no el veuen, és perquè també el veuen, el que potser no els interessa dir-ho o no els interessa fer el que s'haurien de fer. Ja està, ja. Escoltem.
És a dir, per protegir-lo. Voldria... Digue'm, Gaspar, digue'm.
Jo voldria fer un petit encís. Jo crec que el tema de contaminació, i tiro la pel·lícula atrás perquè he viscut una mica les dos d'això, el que volia dir és que la contaminació ja la conec de quan se feia l'arròs plantat a mà, aquelles colles de valencians que venien aquí a viure... Se van fundar moltes famílies a causa d'això. Valencià, tu valencià has casat aquí, eh? Sí, doncs és a causa de tot això. Que no té res que veure amb el que tinc que dir, però bueno. Llavors això se plantava a mà. Hi havia molta feina a mà. Se birbava a mà. No hi havia...
Explica el que és birbar.
Bueno, sí, bueno, doncs se triava les males herbes que sortien de... Sí. Vale? I s'havien de traure a mà. No hi havia productes que matessin una herba, exacte, químics que matessin una herba específica i que no matessin l'arròs, perquè mos entenguéssim.
Ja.
Llavors, este producte, d'ara, fa cap, o sigui, se llança al desaigüe. Del desaigüe fa cap, lo desaigüe és una riera que fa cap a la mar, en tota la porqueria que hi ha dins en esta aigua. I a partir d'aquí, de quan no es fa l'arròs a mà...
Sí?
A partir d'aquí veig jo la contaminació com ha anat el dia a dia progressant i avant, i avant, i avant, i no parant mai de pujar, i no parant mai de pujar, a part de tot el que hi ha de l'arròs, claro, no simplement en l'arròs, sinó són els tractaments que es fan en estes rieres, que antes se feien en màquina, i es feien a mà, en una falsa... Vull dir, se feia manual tot.
Clar.
Vale? Ara tots són productes químics, pots per aquí, plàstics per allà, i bueno, a partir d'aquí jo veig la contaminació com ha anat avançant el dia a dia i duplicant-se cada vegada més. A partir de quan se fa l'arròs en tota base de maquinària i tractors i coses d'aquestes.
Que passa que, clar, això, si ho parles segurament amb algú de la pagesia o amb algú que es dedica al cultiu d'arròs, et direu, oh, però és que això és necessari perquè ens millora la producció, ens facilita la recollida, evita les plagues... bé, és que si no fem això, se'ns en va tot en orris, no? I clar, com li rebats? És a dir, com li fas veure que vale, que sí, però que això té un preu i que el paga un altre col·lectiu, no? Com és el sector mediambientalista i també el sector pesquer.
Claro, jo el que veig és que els valors dels productes avui en dia estan molt despreciats. El que vull dir en això, o sigui, abans en 10 quilos d'arròs pues, fes una bona campanya, ara n'has de fer 300 per a fer una bona campanya, us enteneu? Els costos de les coses estan molt, molt inversos en les ganàncies de l'agricultura i de la pesca també, eh? Vull dir, per a pescar com Déu mana, avui en dia una barqueta amb dos rems i quatre trossos de sàrcia de tres mai no és prou, o sigui, has de ficar al dia, GPS...
Sí, sí.
Tota classe d'aparatos, i bueno, va tot així avui en dia.
Sí, però una cosa és que els aparatos siguin avanços tecnològics i l'altra cosa és de que per a produir un quilo d'arròs s'haiga de... No sé, això són altres coses. S'haiguen de tirar a la mar una sèrie de productes químics que perjudiquen la flora i la fauna del riu, del... Bueno, en fi, no sé, són coses diferents. Una cosa és que avancessin tecnològicament, altra cosa és de que per fer funcionar un país ho haguem de fer tot a base de productes químics, perquè això a la curta o a la llarga ho acabarem pagant, Gaspar, fill meu, això ho acabarem pagant.
Que passa... Sí, no, que t'entenc perfectament, Josep, però no em referia a això, em referia a que abans, en la pesca tradicional, que fem el cadup a mà, que no teníem ni maquinilla per a xorrar els cadups, pues, bueno, agafàvem dos pols i aquests dos pols tenien un valor enorme. Avui n'agafes 10 caixes i no tenen el valor que tenien abans.
Ja.
S'ha perdut una mica el sentit del valor. Te'n vas a un supermercat, veus 10 espècies d'arròs, veus, no sé, és molt diferent el tema, està molt desvaloritzat tot el tema este. Això és el que vull dir jo. Sí que hem d'avançar en la tecnologia, estic d'acord, sí, perquè avui el que no és tecnològic pues no tens res a fer avui. El mòbil en el cotxe i en la moto i jo què sé, tot.
Però fixa't una cosa, hi ha dos aspectes aquí. Per una banda, hi ha hagut una manca de consciència del mar, és a dir, que tot el que fem va per al mar fins fa...
Sí.
Fins fa, mira, permeteu, 5 anys o 6 anys ningú s'ho pensava.
Sí.
És a dir, fins ara tot anava avall, i avall era avall. Ja desapareixia, i no desapareixia, anava per al mar.
Sí, això... sí, lo vertedero del món eren els mars.
Per una banda això, deixa'm afegir un altre element i em diu que em penseu, i és que aquí la pagesia ha fet una cosa que ha estat molt bé, que el pescador no ha fet. I és, ara tu vas a qualsevol mercat i tots són cartells, producte de proximitat, producte de quilòmetre zero, producte de l'hort que hi ha al costat d'allà on visquis, i si compres, jo què sé, què et diré, hi ha unes taronges que venen de Sud-àfrica, no et diré que et maleixen els ossos, però és allò, tens la consciència de dir, ostres, això no és el que està ajudant el sector que tinc més al voltant de casa meva. Això, el món de la pesca no ho ha fet. Si tu te'n vas i compres un lluç o un palangre o un el que sigui, sí, de qualsevol lloc, i t'és,
sí,
igual.
Sí, però saps per què?
Per què?
Perquè no som autosuficients, saps? És que resulta que aquí a Catalunya se calcula que el peix que surt de les nostres llonges seria... Només podrien assistir al 20%,
sí,
de la demanda de peix que hi ha, m'entens? El 20% només. Clar, el no poder abastir tot el nostre peix, la demanda que té les famílies, però resulta que, claro, no es pot prohibir, ni al contrari, s'alenta i se procura que vingui peix d'altres puestos d'altres contrades, m'entens? Igual passa... I nosaltres som un consumidors de peix molt importants, saps, aquí a Catalunya, però no ho fem, i cada vegada en farem menys, perquè resulta que la demanda puja i el peix baixa, perquè cada vegada queden menys barques, cada vegada... la pesca, cada vegada queden menys empreses pesqueres, m'entens?
Sí.
I jo crec que és per això... Vull pensar que és per això. No obstant, s'està fent coses, eh? S'estan intentant fer coses, com per exemple el tema de la gamba de Palomós, que s'està fent una marca molt important. Ara aquí a la zona nostra teníem el peix blau de Tarragona. Vull dir, s'ha intentat algunes vegades fer algunes campanyes d'aquest tipus, però, clar, com que no podem abastir en el nostre peix la quantitat de producte que la gent necessita, doncs això queda una mica difuminat. I el nostre peix sempre ha d'anar més car, perquè, clar, és de proximitat, és artesanal, en fi, ja. I la gent a vegades potser no ho entén.
Però jo, i ara li dic a en Gaspar, ara li pregunto, però de tant en tant passo pel mercat, no? O de molt sovint passo pel mercat i a la peixateria que tinc a prop de casa, i el peixater no acaba el producte de proximitat. És a dir, quan ha de tancar la persiana, pot haver venut, jo que sé, 30 lluços, no? O 30, jo que sé, 30 cues de rap, tant de bo els venguéssim, no és el cas, però és igual, és per posar un exemple. 30 cues de rap i no ha acabat les que són de proximitat. Això vol dir que la gent en un moment donat ha preferit la que ve de fora que la que és de proximitat, no? És a dir, si acabéssim aquest 20% de peix, ho entendria, però és que no l'acabem, aquest 20% de peix. Sovint queda a les peixateries, no? I això crec que és manca de posar-lo en valor.
Vale, jo t'explico. Jo la meva feina, avui per avui, ja no vaig al mar, com
sí?
Vaig a vegades, vaig en la barca, vaig embarcat, encara estic d'alta, però la meva feineta, més o menys, la que m'agrada a mi és fer de comercial. Llavors, quan vaig a vendre, toco molts de cuiners i molts de gerents de restaurants, de restauració, i dic, escolta, dic, te porto un producte excel·lent, un producte del Delta de l'Ebre, que sigui aigua dolça, que no sé què, no sé quin, del de proximitat, i, claro, jo et porto una qualitat, no et porto quantitat, te porto una qualitat. Esta qualitat té un preu, claro, té un preu. No té arena, està molt ben cuidat, és un peix fresc, no res de congelat. Claro, llavors això té un preu, ¿vale? I el restaurant saps el que em diu? Escolta, jo agafo pop de, per dir alguna cosa, no vull especificar, pop de fora, ¿vale? Sí? Pop de fora, que em costa 3 euros el quilo, i tu m'estàs dient que me'l vens a 15 euros, perquè és un producte bo. Jo agafo este pop de fora a 3 euros, agafo un bon cuiner, agafo 40 quilos de verdura, agafo un quilo de polp i allò és excel·lent. I el client se ho menja, però, escolta, boníssim. Claro, si juguem en esta regla de 3, la gent, el que és el producte selectiu, bo, de costa, un producte excel·lent, això la gent no ho sap apreciar. La gent ara ja s'ha acostumbrat a la pizza de no sé què, al formatge de no sé quantos, al peix de no sé quintos, i, bueno, i avui tot funciona així. Jo em vaig a menjar a un restaurant, jo sé el que menjo de peix, si parlem de peix,
sí.
I sé si és bo, sé si no és bo, sé apreciar, que avui no es aprecia, no es valora. Què vol dir això? Que si el pescador se queda en 20 lluços de proximitat, que són lluços excel·lents, que no són lluços que venen de fora, el pescater paga un preu per això. Claro, si fa pagar el que realment val, hi ha consumidor que no arriba. Per això se li queden a les caixes, vull dir. És així. No hi ha res més aquí. La qualitat no es valora. El que és aquí al Delta.
No, ni al Delta.
Me permetiu
i
que digui algo?
I tant, Tomàs.
És apuntalant el que diu el company Gaspar, eh? Fixeu-se que per Nadal, quan fem una festa, quan fem complim una celebració, una onomàstica, o el que sigui, acabat les dames de casa o els amos de casa, perquè això avui en dia està així, gràcies a Déu, doncs resulta que llavors sí que van a comprar aquell peix de qualitat.
I tant.
Enteneu?
Sí, sí.
Acabat, sí que van a buscar aquell peu. O sigui, sí que ho saben, Gaspar. El que passa que val més diners. Val més diners, claro. I quan van en un... Avui és com aquell que va... Avui anirem de menú, cada dia van de menú, però el dia que celebren no sé què, o guanyar el Barça, acabat aquell dia se'n van a un restaurant de qualitat i es gasten el que s'han de gastar. Doncs pues en això també una mica és de que nosaltres és un error competint el preu. No hem de competir el preu. Hem d'intentar competir, com bé dius tu, en la qualitat i en la marca, i hem de fer un esforç per vendre aquesta proximitat com han fet els pagesos. Aquí sí que, per molts esforços que es dediquen, sempre, perquè és més difícil que la pagesia. Això és més complicat, però no podem deixar d'insistir en que l'única manera que nosaltres tenim de persistir i subsistir és en donar a conèixer que este peix és diferent i per això val més, i que és més bo i per això val més, i que n'hi ha poc i per això val més.
Doncs aquesta és feina, penso, de les cofradies, de l'administració, dels mitjans de comunicació, de nosaltres en concret, i dels peixaters, del gremi també, no? D'explicar que allò d'aquí és més bo, carai, que s'ha de comprar i que s'ha de comercialitzar, eh? I que ens hi hem de posar ja, perquè és que si no al final arribarem tard, el pas que portem, no? I això que ja mengem prou peix, que jo amb això estic content. Hauríem de menjar més, però ja mengem prou peix. Escolteu, ho deixem aquí, eh? Si us sembla, tornem un altre dia a xerrar, que jo prenc molt tots els dilluns quan veniu, ja us ho dic ara. Jo prenc
molt. Molt bé, d'acord.
Josep, Tomàs, Margalet, vale. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé i bona feina. Cuida't, a reveure.
Bona nit a tothom.
Bona nit,
vale.
A reveure.
Adéu.
Adéu, Gaspar, adéu, que vagi
Gaspar,
bé.
Adéu, Gaspar, adéu. Adéu, vinga, Josep, companyia.
Vinga, adéu. A reveure. Adéu. Doncs així arribem a port. Jo crec que és la millor manera d'arribar a port, i és com si arribéssim allà, amarréssim la barca, no? I al Norai, pum, pum, fotem les amarres i ens... Vinga, adéu, fins demà, adéu. Doncs això és el que fem tots els dilluns, i és un plaer fer-ho amb gent com en Josep Tomàs o com en Gaspar, que ens fan aprendre tant cada setmana. Nosaltres demà tornarem a intentar aprendre, a intentar comunicar i a intentar posar de manifest allà a l'aparador el sector nàutic català. Que vagi molt bé.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. Però és que ho havia destrossat la maquinària, un criminal havia fet passar les reserves d'aigua, i per si era útil vas dir als senyors agents que m'havies vist bon en lloc dels fets, i jo vaig respondre que no, que s'equivocava. Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.